l'oració interior. D'aquesta manera de pregar constantment, a totes hores, en tot moment, com a eina, com a mecanisme per buscar la nostra connexió amb Déu. Una connexió que no té per què ser només amb el Déu que veiem en totes les coses que ens envolten, sinó també amb el Déu, amb Déu, que està també dintre nostra.
I és que, tal com sentirem en el programa d'avui, és molt important estar units amb Jesús, que nosaltres siguem conscients que estem amb ell i que també sapiguem que ell és amb nosaltres. Ja ens va dir Jesús que ell és com el cep veritable i nosaltres com les sarments. Si t'interessen aquests temes i d'altres relacionats, segueix amb nosaltres perquè n'anirem parlant.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics, amigues del Missatge en una ampolla. Ens trobem de nou una setmana més, tots plegats per gaudir d'aquesta estoneta de ràdio amb pregària junts, d'aquesta estona de reflexions, de pensar en les coses que ens passen en el dia a dia, en les paraules que sentim, en les que diem, en les actituds en les que ens enfrontem a la vida i també al nostre creixement espiritual com a cristians que som. Si ens aturem, vol dir que deixem de ser cristians, perquè els cristians sempre estem en moviment, sempre busquem acostar-nos més a Déu, acostar-nos més a aquesta santedat que, bé, ningú ha dit que no puguem ser sants nosaltres, que no? Doncs intentem cada vegada, cada dia, cada moment, en cada decisió que prenem, ser-ho una miqueta més. I això, reconeguent, és clar, que tenim les nostres imperfeccions, que tenim doncs els nostres problemes, les nostres dificultats, però Déu ens estima, Déu ens ajuda a fer aquest camí. I per això, des d'aquí, també volem donar-li la paraula a Déu, volem que s'expliqui. Esperem que trobeu interessants els continguts que us hem preparat per aquesta setmana en aquest programa, aquesta mena de magazín amb idees cristianes i alternatives que fem a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. I ho fem el Miquel Albert Soler i jo mateix, el David Siscar. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit. I bona nit, amics, amigues, oients del Missatge en una ampolla. Doncs ens retrobem plegats al voltant de la ràdio, al voltant de l'ordinador, al voltant de l'smartphone, de la manera que ens escolteu, perquè avui en dia escoltar la ràdio es pot fer de moltes maneres. I ho fem, doncs, per compartir música i per compartir paraules i reflexions, com us deia el David. I començarem, doncs, amb música, com fem sempre en el nostre programa. I avui ho fem amb el Matthew West, amb una cançó que porta per títol My Own Little World.
Safe. I got some money in my pocket, shoes on my feet. In my own little world, population me. I try to stay awake during Sunday morning church. I throw a 20 in the plate, but I never give till it hurts. And I turn off the news when I don't like what I see. It's easy to do when it's population me. What if there's a bigger picture? What if I'm missing out? What if there's a greater purpose? I could be living right now. Outside my own little world.
stopped at a red light, looked out my window. I saw cardboard signs that held this homeless widow. And just above that sign was the face of a human. I thought to myself, God, what have I been doing? Yours. Give me open hands and open doors. Put your light in my eyes and let me see that my own little world is not about me.
Hi ha dues maneres possibles de relacionar-nos amb l'entorn. Una d'agressiva, d'explotadora, de treure'n el màxim benefici, i una altra de respectuosa, d'amorosa. Nosaltres, que som seguidors de Jesús, hem d'intentar, en tot allò possible, doncs, fer el que ell faria, el que Jesús faria. I aquest és el nostre objectiu com a cristians, esdevenir un altre Jesús. Resulta que potser nosaltres no tenim gaire pes en el que fa la humanitat en el seu conjunt, i fins ara podríem dir que la humanitat no ha respectat massa la natura i l'entorn. Però les nostres actituds personals amb l'entorn proper poden arribar a canviar aquest sentit.
En el llibre del Gènesi, en el relat de la creació, i podem llegir les paraules que Déu va dir als homes i dones: creixeu i multipliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la. I així ha estat. Avui les persones, amb les nostres accions transformadores i amb les nostres actituds, dominem el planeta amb tots els seus recursos naturals, animals i plantes que hi creixen. Però, alerta, el domini no és total, i de vegades hi ha coses que se'ns escapen de les mans. Coses com catàstrofes naturals incomprensibles, canvi climàtic, etc, etc. Segurament que per dominar la Terra tal com Déu vol, ens hauríem d'haver fixat molt més en una altra frase que també trobem reiteradament en aquest mateix relat. Cada vegada que Déu crea una cosa, l'observa i comprova que allò és bo. En canvi, l'acció humana no sempre actua d'acord amb aquest criteri. Si tot el que féssim fos bo, no hi hauria ni sobreexplotació dels recursos naturals, ni els tractes injustos entre humans que tantes desigualtats i guerres provoquen. La vida sobre la Terra seria una altra cosa. Serem capaços d'imitar més el nostre creador i assegurar la bondat en les nostres actuacions?
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. 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 Señor, tú me conoces.
conoces mi vida. Tú sabes que no merezco que vengas a mí. Pero solo dime una palabra tuya y yo creeré en ti. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará.
Escoltem la hermana Glenda amb aquest to íntim de pregària, de reflexió sobre els passatges dels evangelis. I en aquest cas escoltàvem el tema No soy digno, que trobem en el seu treball A solas contigo.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Hi ha gent que afirmen que no són cristians, però en canvi tenen unes actituds genuïnament cristianes, perquè els surten de dins, formen part de la seva manera de ser. Hi ha altres persones que afirmen ser cristianes i a vegades veiem en elles conductes que no ens acaben d'encaixar. El cristià ha de ser per convicció, i el que és important és la seva actitud interna. Som cristians per allò que sentim dins nostre, no pas per una careta que ens hàgim de posar artificialment.
Fa uns dies em va sorprendre una frase casada en una conversa. Deia així: jo, perquè sóc cristià, que si no... Treure les coses de context potser no és bo, però em va cridar l'atenció aquesta frase i relatiu al sentit d'aquesta frase. Pensava per què una persona pot dir una cosa així. Aquesta persona potser té ganes de fer alguna cosa, però se n'està perquè és cristià o cristiana, però se'n mor de ganes. Aquesta persona ha de fer notar públicament que és cristià i exposar que s'està contenint. Què passaria si no fos cristià? No s'hauria de contenir, potser? Ser cristià, per ell o per ella, és un lligam, una camisa de forces per contenir la fera. Ai, si jo no fos cristià, tremoleu tots, que com un dia se m'inflin els nassos. Aquesta persona amaga les seves emocions negatives sobre l'escut de ser cristià. Però no us penseu que tot això ho diem en un sentit crític. El temps ens ensenya que cada persona fa la seva evolució, segueix el seu camí, el seu ritme. Jesús ens crida a tots, però n'hi ha que responen abans i n'hi ha que ho fan més tard. Tant li fa. Cadascú ha de seguir el seu camí i, tot i que ens hem de preocupar d'oferir l'ajuda que calgui, no hem de recriminar a ningú que vagi unes passes més enrere, perquè igualment sempre hi haurà algú que anirà unes passes més endavant de nosaltres, de qui voldrem sentir paraules d'ànim i de suport més que no crítiques. No és bo amagar les emocions i escudar-nos darrere d'una etiqueta. Els cristians hem de treballar per conèixer-nos millor i, tot admetent que hi ha situacions que poden provocar-nos, entrenar-nos en retrobar la pau de Déu. Els cristians no duem una etiqueta perquè tothom vegi que som seguidors de Jesús. Al contrari, a nosaltres se'ns ha de conèixer per l'amor i per les nostres obres, per la nostra manera de ser. I tot i que és un bon inici fixar-nos en què fan i què no fan els cristians, i així proposar-nos deixar de fer determinades coses i pensar doncs, què és el que hem de dir o què és el que no hem de dir pel fet de ser cristians, cal que treballem perquè la nostra fe vagi no de fora cap a dintre, sinó de dintre cap a fora. Nosaltres hem de voler estimar com ho fa Jesús i no sentir-nos lligats pels seus ensenyaments. Hem de fer que ens surti del cor actuar i parlar com Jesús. Per tot això, i conscients del poder de les paraules, li recomanaríem a aquesta persona que, en lloc de dir «jo perquè sóc cristià, que si no...», s'expressés d'una altra manera. Com ara, «això no m'agrada, em provoca malestar». I tot seguit, pregaríem a Jesús, Déu, per recobrar la calma. Amb aquesta pau, segurament podríem fer notar de manera tranquil·la el malestar a qui l'hagi causat i qui sap si d'aquesta manera positiva podríem aconseguir un canvi.
Si en el món sabéssim veure les mirades i escoltar tota la gent que està plorant, si les raons no les donéssim en paraules i la força no la féssim amb les mans,
sentiríem com Jesús ens vol somriure, apropar-se i restar sempre al costat. Ell faria de l'instant una gran vida, del present nova oportunitat.
Jesús ressuscitat qui ens convida a lluitar per construir el regne de Déu i somiar nous horitzons que ens facin lliures, il·lusionar-nos amb el cor infant d'un nen.
En aquells petits detalls de cada dia que ens fan viure el do de la fraternitat. Déu ens parla i és present en el conviure. Ens estima amb amor universal.
Moltes raons podem trobar per dir aquest Al·leluia, un tema que escoltem de Xirat des del seu treball Viu l'aventura.
I si abans us dèiem que els cristians hem de ser persones de convicció, no ho hem de ser només a títol personal, sinó també com a col·lectiu, com a cristians, és a dir, com a església, perquè som església tots els cristians. L'església no és només la jerarquia, sinó també l'església de base.
Continuem amb una reflexió diferent, inspirada per la mateixa frase que us dèiem abans. Jo perquè sóc cristià, que si no... I és que ens pot fer pensar. D'entrada, estranya que encara em sorprengui que algú digui en veu alta que és cristià. Ja fa temps de la participació de l'Església en activitats repressores en aquest país durant l'època del franquisme, però encara ha quedat a la memòria de moltes persones, de vegades una memòria heretada, gairebé genètica. Fins quan aquest rebuig? L'Església fa la seva feina, a poc, la feina que hauria d'haver fet sempre, d'estar al costat de les persones que ho necessiten, de servir de guia per aquells que en busquen una, de denunciar les injustícies, etc. Cal acabar de netejar aquesta imatge malmesa de l'Església per evitar que les persones se n'allunyin. Una Església que hauria de ser exemple de dedicació espiritual, d'austeritat, de sacrifici, de compromís, d'esperança, de caritat i, en definitiva, d'amor. No són aquests els valors que esperem d'una persona cristiana? Què ho fa que hi hagi tantes persones que vegin més l'opulència d'una petita part de l'Església que la dedicació de la gran majoria? Per què crida més l'atenció al posicionament polític que no al treball voluntari de milers i milers de persones? Potser la jerarquia eclesiàstica hauria d'emfasitzar el control sobre aquelles persones de l'estructura que amb les seves actituds poc cristianes malmeten la imatge de la nostra estimada Església. Els que ens l'estimem sabem que és humana i que té els seus defectes, que és una estructura gran a la que li costa canviar i que sempre l'hem d'anar defensant en les converses de cafè que fem amb les persones de fora. De vegades penso, i tu què n'has de fer si no en formes part ni t'interessa? Però l'Església és un referent públic que ens representa a tots els cristians i, a més, pretén ser un far moral per la societat. Doncs aquestes contradiccions entre el que predica i el que surt a la llum del comportament d'algun dels seus membres enterboleixen la làmpada del far, n'atenuen la llum, la intensitat, i ens afecta negativament a tots els cristians. Ens cal pregar per la nostra Església i estimar-la més que no deixar-la per impossible. I cal que demanem a les jerarquies que s'ocupin de fer neteja en el si de la nostra Església, no pas perquè no surtin a la llum els escàndols, no, no, sinó per erradicar els comportaments inadequats de l'estructura de la nostra Església.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Mira, así a veces es la vida, con sorpresas que nos pillan, sin poderlas prevenir. No sea fácil,
a veces no sea fácil,
siempre hay un porqué vivir, siempre hay un porqué seguir.
Mira dentro de ti,
mira, volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa, porque aprendiste a vivir,
aún con lágrimas, paso a paso, poco a poco y sin huir, verso a verso.
Yeah.
tu historia aún no termina, que Dios tiene aún su plan para que aprendas a amar. A sonreír, pero con mejor sonrisa, porque ahora sabes vivir con tus ojos viendo al sol. Paso a paso,
després de la tempesta ve la calma, també a les nostres vides, i això és el que ens cantava el Martín Valverde des del seu treball A quien corresponda, Volverás a sonreír.
Els cristians autèntics, els cristians convençuts, busquem Jesús dins nostre. Busquem què ens inspira. Busquem en el nostre cor, en la nostra ànima, aquesta connexió amb Jesús, Déu, que ens permet estar sempre en la seva pau i sempre veure el món des del seu amor. I així donar bons fruits.
Jesús va viure en una terra de vinyes, com també ho és Catalunya en una bona part del seu territori. Per això ens és molt adient la comparació natural que Jesús, fill de Déu, ens fa quan diu: «Jo sóc el cep veritable i vosaltres sou les sarments. Si vosaltres esteu amb mi i jo amb vosaltres, donareu molt de fruit». O sigui, que ens cal estar ben units a Jesús Déu, ben connectats amb ell. Aquesta comparança ens va molt bé en qualsevol moment de la nostra vida. Si passem per circumstàncies adverses, ens va molt bé sentir-nos units i connectats amb Jesús, perquè ell ens dona vida, ens dona energia. I si passem per moments bons, ell ens segueix donant aquesta vitalitat per donar bons fruits amb les nostres accions del dia a dia. En terra de vinyes, quan arriba la tardor, hi ha la verema i es recolecta el bon raïm. Igualment, nosaltres podrem assaborir els bons fruits de les nostres obres si estem amb Jesús Déu i deixem que ell estigui amb nosaltres, i podrem compartir-los amb els nostres germans i germanes tal com ell ens ha ensenyat. Ja el sentim, a Jesús, fill de Déu, com el cep veritable de les nostres vides?
Dir la veritat, a ser honest i pur, a guanyar-me el sol, a que sigui necessari. Humilment m'esforçaré a estimar, ser germà de cor universal. Humilment m'esforçaré a estimar, ser germà de cor universal. I no tenir més por, mai més tenir més por, i no tenir més por. El món començarà a canviar quan més lliures siguem i fem fora la por. Posar la meva forma de pensar, a buscar sempre el millor per tots i a ser un germà per a tots els meus germans. Humilment m'esforçaré a estimar, ser germà de cor universal. I no tenir més por, mai més tenir més por, i no tenir més por. No tenir més por. És Jesús mateix qui diu no tinc més por. No.
Aquesta és una bonica cançó i alhora una bonica pregària del grup Kairoi, que trobem en el seu darrer àlbum Caminant. La cançó es diu així, Pregària.
Missatge en una ampolla. Destapa.
No sabem si el coneixeu, però hi ha un llibre molt interessant que es diu La llibertat interior, de Jacques Philippe, i que avui us en portem un fragment per compartir. Creiem que ens pot servir a tots, perquè a la vida tots hem passat situacions difícils. A la vida, com bé sabem, doncs hi ha moments molt bons i també moments més difícils. Malgrat que aquest fragment de llibre ho centra en un exemple molt concret, ho podrem generalitzar a qualsevol altre fet de la nostra vida quan és d'aquests moments més complicats que us dèiem. A veure què us sembla aquest fragment.
La impotència en la prova i la prova de la impotència. Llibertat de creure, d'esperar, d'estimar. Al llarg de la nostra vida, tots coneixerem alguna situació de prova o de dificultat que ens afectarà personalment, potser a nosaltres, potser a alguna persona que ens estimem. Una situació en la que no hi haurà res a fer, perquè per més que li donem voltes i que hi pensem nit i dia, la solució no serà a les nostres mans. Sentir-nos així de pobres, tan desarmats i impotents, constitueix una gran prova. Més encara quan es tracta d'algú molt proper, ja que veure com una persona que ens estimem es troba enmig de dificultats i no tenim els mitjans necessaris per ajudar-la, sens dubte, és un dels pitjors patiments que passarem a la vida. A molts pares els acaba arribant més tard o més d'hora. Quan el fill és petit, sempre hi ha alguna manera d'intervenir o ajudar en els problemes que sorgeixen. Però quan creix, quan es fa independent i no ens vol escoltar, és terrible, pels pares, veure com un fill es refugia en la droga o s'embarca en aventures demolidores. Tot i el seu gran desig d'ajudar-lo, se senten absolutament inermes. Llavors, quan fins i tot no tenim on agafar-nos ni disposem dels mitjans concrets per intervenir, ens hem de dir a nosaltres mateixos que, amb tot, encara ens queda la possibilitat de creure, d'esperar i d'estimar. Creure que Déu no abandona aquesta persona i que l'oració per ella donarà fruit en el temps oportú. Esperar-ho tot de la fidelitat i el poder del Senyor. Estimar aquesta persona sense deixar de dur-la al cor i de fer-la present en les nostres oracions. I perdonar totes les seves culpes i el mal que hagi pogut fer mentre expressem el nostre amor per ella d'acord amb les circumstàncies. Un amor que no es pot traduir en fets visibles, però que s'expressa en la confiança, en l'abandó i en el perdó. Un amor que serà més gran i pur com més desgraciat sigui. Fins i tot quan no podem fer res en l'àmbit dels fets, sempre conservem la llibertat interior de perseverar en l'amor. Una llibertat que mai cap circumstància, per més tràgica que sigui, aconseguirà llevar-nos. Aquesta ha de ser per nosaltres una veritat ferma, una veritat alliberadora i plena de consol en aquesta prova d'impotència. Si jo no puc fer-hi res, des del moment en què crec, espero i estimo, alguna cosa succeeix en el pla del que és invisible i els fruits es manifestaran més tard o més d'hora en el temps de la misericòrdia divina. L'amor, encara que sembla pobre i impotent, sempre és fecund perquè participa del mateix ésser i de la mateixa vida de Déu. I l'esperança no quedarà confosa, car l'amor de Déu s'ha basat en els nostres cors per virtut de l'Esperit Sant que ens ha estat donat.
No creo en su hijo si se esconden sus palabras en sabias doctrinas y santas morales, ahogando tanta vida en recetas y refranes que adornan las iglesias y las viejas catedrales y llenan tantos libros de pecados y de males. No creo en su espíritu si ilumina solo algunos No creo en la iglesia, si no es casa de todos. Y se sientan a la mesa los que el tiempo ha separado. Y niegan la palabra a quien no entra por el aro. Como hicieron los de antaño, que por miedo al enviado en la cruz su voz clavado.
Aquest és el credo de Nico des de l'àlbum Diferente. I és que de vegades quan nosaltres diem el credo, el jo crec, ens podem trobar en què, com ens passa amb les oracions apreses, podem acabar-lo dient sense pensar massa en el que estem dient. I de vegades ens convé reflexionar sobre les coses en les que creiem. Ens ha semblat molt interessant que aquest credo comenci dient no crec en Déu. Perquè creu que Déu és d'una altra manera de la que fins fa uns anys ens havien fet creure.
Descobrim el missatge.
Descobrim un nou missatge en el que veiem que, de vegades, quan no trobem l'entrellat, quan no podem treure l'entrellat d'un problema, doncs hem de recórrer al que Déu ens pugui dir. O, de vegades, quan necessitem consell, també us ho hem dit, us ho hem proposat alguna vegada des del missatge d'una ampolla, d'obrir la Bíblia per un lloc a l'atzar i veure què té Déu a dir-nos. De fet, això que us comentem també ho podem trobar en un dels proverbis que diu: es tiren els daus de la sort i el que en surt ve del Senyor. És aquesta manera de buscar en aquest suposat atzar el que Déu ens vol dir. Situem-nos. Avui el missatge que volem descobrir és del llibre dels fets dels apòstols, en el capítol 1. N'hem fet un extracte. I ens trobem en aquest temps en el que Jesús ja s'han pujat al cel i els apòstols estan a Jerusalem esperant que vingui l'Esperit Sant tal com Jesús els va predir. I en les coses de les que s'ocupen, doncs una d'elles és en la substitució de Judas, que es va suïcidar. Tenen dos candidats i no saben com fer-s'ho per triar-ne un dels dos. Mireu què ens diu el llibre dels Fets dels Apòstols.
Després, els apòstols se'n tornaren a Jerusalem des de la muntanya anomenada de les Oliveres, que és a prop de la ciutat, a la distància que és permès de recórrer en dissabte. Van entrar-hi i van pujar a la sala de la casa on es reunien. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó el Zelós i Judas, fill de Jaume. Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d'ell. Un d'aquells dies, Pere es posà dret enmig dels germans reunits, que eren unes 120 persones, i els digué: «Germans, calia que es complís allò que l'Esperit Sant havia anunciat en l'Escriptura per boca de David referent a Judas, l'home que va guiar els qui agafaren Jesús. Ara bé, en el llibre dels Salms hi ha també escrit que un altre ocupi el seu càrrec. Cal, doncs, que sigui amb nosaltres testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, un d'aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que ell visqué entre nosaltres, des del dia que Joan el batejà fins al dia que fou endut d'enmig nostre cap al cel. En van proposar dos, Josep, l'anomenat Barsabàs, que duia el sobrenom de Just, i Maties. Llavors pregaren així: Senyor, tu coneixes el cor de tots. Fes-nos veure quin d'aquests dos has escollit per ocupar el lloc d'aquell ministeri apostòlic que Judas abandonà per anar-se'n al lloc que li corresponia. Ho van fer a sorts, i sortí elegit Maties, que fou agregat als 11 apòstols.
I acabem el programa escoltant música ben animada de Night Noise.
Com sempre, us hem acompanyat el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, amb la col·laboració dels tècnics de Ràdio Estel. I vosaltres també hi podeu dir la vostra. Teniu un correu electrònic, info@missatge.org. I esperem que la setmana que ve ens torneu a acompanyar.
Fins llavors, us desitgem que tingueu una molt bona setmana.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.